Pel que fa a la mobilitat, matí marcat el transport públic per una incidència a Roda de Barà. Això provoca endarreriments d'un quart d'hora a les línies R13 i R15. També va tard el tren de l'R11 de Figueres de Barcelona, que arribarà a Sants a les 9:07, pràcticament mitja hora tard. Mitja hora de demora també a l'Ablo de Madrid a Barcelona, que entrarà a Sants a un quart tocat de 10, i a l'aeroport avions a l'hora menys el vol de Milà de les 10:20, que s'enlairarà a quarts d'una.
I pel que fa a les carreteres, ara trams de retenció autopista del Maresme, de Premià de Dalt a l'Alella, sentit Barcelona, per un accident, congestió, autovia 2 de Pallejà a Sant Joan d'Espí, per camió avariat, comarcal 245 entre Cornellà i Sant Boi, B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues Diagonal, aturada C14 a Reus, sentit Alcover, per una topada que talla la sortida 7 de l'aeroport de Reus, tallada la 2 a Soses, sentit Saragossa, per un accident amb camió implicat, i C16 a Sant Cugat, sentit Barcelona.
De seguida, tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Jofre Llombart, Gemma Calvet, Pere Rossinyol i Agnès Marquès.
Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleté de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta Citroën.es.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: fill, apaga el llum, que cal estalviar? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia'm el pit de pollastre, pack familiar?
A només 4,99 al quilo, un 13% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lliure origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app d'Amb el lliure origen i suma't al repte.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món i aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
Aquest núvol d'aquí
sembla un vaixell.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, com estàs fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el director audiovisual del Nacional, Jofre Llombart, l'advocada i consultora Gemma Calvet, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Agnès Marquès.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia, Pol?
Un parell de coses. Els horaris d'aquesta nostra professió, que conviden o fer horaris estàndards, diguem, d'oficina, de 8 a 3 de la tarda, o horaris a contracorrent de tothom, hi ha gent aquí que prefereix anar contracorrent per tenir hores lliures. I després l'Agnès, que ens ha fet enveja amb el seu viatge a Texas, recent arribada als Estats Units, a la recerca d'històries que es traduiran en alguna cosa en algun dia.
Veurem. Sí? Una mica de jet lag, eh? Aviso.
Home, clar, perquè has anat a l'altra punta.
Ara tu t'hi trobaràs la setmana vinent.
Sí, quan anem a Washington, anem més a prop.
Ah, sí.
Bé, són hores clau a la política per saber què farà Junts, si trenca o no amb el PSOE per la qüestió de confiança. Anem cap a Madrid. Com estan els ànims ara mateix al Congrés? Tània Tàpia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs mira, falten 24 hores i aquest matí fons de la Moncloa ens confirmen que mantenen el no a aquesta qüestió de confiança, tot i les amenaces de Puigdemont. El PSOE no vol ni que es tramiti, diu que no li toca a Junts demanar-la, que és una funció exclusiva del president i, per tant, com deia, s'arrisquen a les conseqüències anunciades o per venir, que diu Junts que vindran. Entre d'altres, per exemple, podrien quedar els pressupostos prorrogats un any més o votacions clau a l'aire. Per això, des de Sumar, socis de Sánchez, demanen al PSOE que tracti bé els seus socis. Ho acaba de fer Gerardo Pisarello, Ser Catalunya.
Per tant, en aquest cas, com que depèn sobretot del Partit Socialista aquesta relació amb els interlocutors, li demanem que extremin els esforços de reconeixement perquè tinguem legislatura i perquè altres lleis, en matèria d'habitatge, reducció de jornada laboral i tantes coses més, puguin tirar endavant.
I és que paral·lelament Junts i el PSOE negocien diverses qüestions, com per exemple el traspàs de competències. Si es tanqués un acord, la qüestió de confiança es podria reformular o deixaria de tenir tant pes. Junts també ha deixat clar, però, que trencar amb el PSOE no vol dir en cap cas donar suport a la moció de censura que planteja Feijóo.
De fet, amb això Junts és molt contundent, Tània. El que diu Junts és: no donarem suport a una moció de censura del Partit Popular, això no ho farem de cap manera. L'únic que podem fer és trencar formalment aquesta relació que tenim amb el PSOE. Però tampoc voldria dir res, això, perquè seguirien negociant amb altres temes.
Seria dificultar-li la vida a Pedro Sánchez, li complicaria molt, perquè va molt just a totes les votacions, les està suant molt i són claus els vots de Junts. Per una banda, patiria les conseqüències de Sánchez, i per l'altra, doncs, el PP tindria l'oportunitat de seguir flirtejant. Recordeu que algunes votacions s'han tancat darrerament amb el Partit Popular i seguia estenent, doncs, aquesta possibilitat de la moció de censura, que tenim molt clar, recordem-ho, sempre és de la mà de Vox, i per tant aquí Junts ha dit que de cap manera comptin amb ells. Feijóo insisteix, però que és possible, però que li falten els vots. Ahir mateix ho acabava de fer.
No, ja, clar, però és possible, sí. Falten els vots, és dir, no és possible. Al final
va
és
dir
que...
sobre los motivos faltan los votos.
Sí,
una frase,
sí,
que em recordava una mica el Sabina.
Molt bé. Per cert, que ahir Sánchez, davant dels ambaixadors, va dir que la prioritat principal és aconseguir l'oficialitat del català a Europa, no?
Sí, de fet ho havia fet Álvarez el dia anterior i Sánchez va verbalitzar-ho, va dir literalment que era una de les principals prioritats que havien de tenir doncs, en política exterior aquest 2025. Cal una unanimitat de tots els països membre, no ho han aconseguit. Espanya està disposat a fer-se, doncs, a pagar tot allò que derivi d'aquest acord. De moment, però, com dèiem, va tenir la presidència de Torn, no ho va aconseguir, però és una de les prioritats i és un dels acords pactats amb Junts i un dels que li retreuen que encara no s'ha fet efectiu.
I també el que m'explicava amb veus de Junts és que si es tanqués el pacte en immigració, doncs potser això de la qüestió de confiança es replantejaria, Jofre.
Sí, perquè anem a un... A la velocitat a la que va la informació, moltes vegades ens quedem només amb la superfície. I també entenc que, com va la vida, doncs és així i no li podem exigir a la gent, doncs ara aprofundeixem això. Però per què s'ha arribat a aquesta situació? No és perquè un dia es llevi Míriam Nogueras de Junts a Madrid i digui, vaig a plantejar una qüestió de confiança, que d'altra banda legalment, efectivament, no es pot fer. La qüestió de confiança només la pot fer Pedro Sánchez. Però vaja, vaig a provocar alguna situació que Pedro Sánchez comprovi si té el suport polític que li va donar la investidura, no? L'única manera és...
És un debat sobre la moció de confiança.
Però per què s'arriba aquí? Perquè al novembre del 2023 es signa un acord de Brussel·les, que el nom ja fa la cosa, és a dir, no hi ha aquella normalitat si tu has d'anar a signar un pacte d'investidura a Brussel·les, en què es detallen una sèrie de coses. I passat un any i poc, diu, aviam, de totes aquelles coses que hi ha l'oficialitat del català? No. Hi ha el traspàs de competències d'immigració? No. Aleshores, per dir, escolti'm, allò que va facilitar que Junts li facilités la investidura, doncs com que ha passat un any, i un any en una investidura és molt, i més el primer, és a dir, no és proporcional el primer any amb l'últim, de temps és el mateix, és un 25%, però allà on has d'impulsar les coses que han de marcar la resta de la legislatura, el primer any és molt important, miren i diuen... Doncs no seguim, o ens ho plantegem. Què vull dir amb això? Que és igual d'eficaç que li tombin la qüestió de confiança a Pedro Sánchez com que, per exemple, en 48 hores diguin, doncs miri, l'abril tindrà les competències d'immigració a la Generalitat. Una cosa desactiva l'altra, però políticament, no per ganes de fer caure, perquè efectivament el pla B és una majoria PP-Vox que Junts tampoc té ganes de jugar.
Que a més veiem que és l'estratègia una mica dels partits independentistes, perquè també ho fa Esquerra Republicana ara amb Catalunya, no? De dir, si no compliu,
sí, o no, o escolta,
necessitem garanties de que esteu complint, perquè si no, no farem passos endavant en altres coses.
Acabo d'escoltar una cosa supersensata i super... que és sumar, i concretament Pisarello, sí, des de l'àmbit comú, per entendre'ns, demanant...
No la majoria.
Demanant empatia amb Junts. Però una empatia col·lectiva, sí, és a dir... Mimeu a Junts, perquè gràcies a Junts doncs ens podem plantejar la resta de coses socials que volem plantejar aquesta legislatura, com per exemple la reducció de la jornada laboral.
Pere.
Sí, jo m'ha sorprès el Pisarello en aquest sentit, que m'ha semblat d'una extrema confiança en Junts, que la seva raó de ser en els últims mesos és precisament bloquejar tot el que proposa Sumar.
I quan Pisarello sempre ha dit, desbloquegem.
Però, per tant, o sigui, pensar que Junts de cop i volta ajudarà a l'agenda de Sumar quan s'ha situat voluntàriament, legítimament també, com a relacions especials amb Foment del Treball per vehicular tot el que és la resistència a Sumar i a les propostes de Sumar, doncs la veritat és que em sorprèn aquesta confiança, aquestes alçades amb Junts. A veure, jo penso que en aquests moments, tot i que sembla que estem vivint una cosa de que pot canviar la legislatura, en realitat el marc és el mateix de sempre. No hi ha un acord de legislatura, hi va haver un acord d'investidura, i per tant no hi ha una majoria de govern. I això és així des del principi. O sigui, es van fer uns pactes perquè Pedro Sánchez pogués ser president, però no es va voler fer un acord d'investidura. Per tant, malgrat que hi hagi molt soroll, no canvia massa la cosa, perquè Junts no vol formar part d'una majoria de govern, d'una majoria que dona suport i estabilitat permanentment al govern, se situa en una situació equidistant també legítimament, però, per tant, no hi ha un gran canvi. Hi ha una crida d'atenció de dir, ei, feu-nos més cas, perquè si no encara podem ser pitjors, encara us podem molestar més. Però no és un canvi de marc, perquè no hi ha, li agradi o no al govern, perquè vol fer veure moltes vegades que hi ha una majoria de govern, la realitat és que aquesta majoria de govern no hi és des del primer dia. Només hi va haver un acord d'investidura.
I això ho han repetit des de Junts, també, sí, sí. Gemma.
De fet, també hi ha hagut un acord de... Aquest acord de Brussel·les té una rellevància, que és que s'ha vingut donant un procés paral·lel de negociació que no sabem, perquè no es poden saber aquestes coses, amb llums i taquígrafs, fins on ha arribat. Però el que ara estem és en un moment on és el punt neuràlgic de fer política. És a dir, els acords no són un xec en blanc, i jo sempre ho dic, i a mi m'agrada quan es fa política. Prefereixo que es faci política que no pas que la gent s'insulti o s'acusi sense cap sentit i que la gent vegi que els polítics l'únic que fan és fer soroll. Aquí què hi ha en joc? Home, hi ha en joc ara mateix una competència que és rellevant. És rellevant perquè, no tant perquè la immigració sigui un problema, perquè qui està criticant aquest plantejament d'assumir competències amb aquesta vestidura fa una mica de trampa al solitari. Per fer una política social d'immigració correcta, per exemple, on els joves que surten dels centres de menors amb 18 anys tinguin permís de treball per poder treballar i no que es trobin les circumstàncies actuals. O, per exemple, perquè les decisions subjectives i arbitràries de tots aquelles persones que venen de països que no tenen visat s'estiguin produint per part de policia sense uns protocols o unes dinàmiques de no admissió, quan no els deixen entrar, o el tema de les expulsions que no es practiquen perquè no hi ha acords amb els consulats, o la falta de garanties en els CIEs. Tot això, si es té competències en matèria d'immigració, es pot entomar i es pot racionalitzar com a política pública. No és un tema menor, no és un tema de fer soroll.
Per proximitat.
Sí, no per proximitat, per capacitat de governança, sí, i per coherència amb les altres competències que es tenen.
Governar tu sobre una cosa que veus en el dia a dia, que no fer-ho des de la distància.
No sols per això, sinó perquè està relacionada amb altres polítiques públiques, com poden ser les polítiques d'integració social del SOC, com poden ser les polítiques municipals en temes d'habitatge, com poden ser les polítiques de seguretat pública dels propis Mossos d'Esquadra, o els diners que invertim en tots els nois que estan residint en els centres de menors perquè no tenen famílies que els acullin i després surten sense papers en el cas de que no estiguin regularitzats.
Jo però poso precisament exemples... per això, és a dir, el que podria fer el PSOE ara és dir, escolta, si trenqueu això, doncs oblideu-vos del pacte de la immigració.
No, però és que el que està fent Junts és... Perquè la política és un toma i daca, és una taula de negociació i qui més fa política és qui més negocia fins l'últim moment. I això ho sabem. Aleshores, el que no pot ser és que no s'entengui que Junts està en una posició respecte dels seus propis votants un tant complexa, perquè, com deia el Pere, està donant suport a un partit polític on algunes de les iniciatives, com pot ser ara la reducció laboral o la manca de reforma en matèria de vivenda pel que fa a les garanties de les ocupacions, que és un tema que ara han presentat amb aquesta desocupació exprés com a iniciativa, aquestes qüestions que formen part del seu ideari han de poder estar canalitzades també en un moment on encara no s'ha fet plena l'amnistia, que recordem, sabem que no és responsabilitat del PSOE ni molt menys del president del govern, però que hi ha un context encara on aquesta política de pacte s'està fent a l'estranger perquè no es pot fer amb calma i amb tranquil·litat a terra catalana, no? O a terra espanyola. Què hem de fer des d'aquest punt de vista? Jo crec que hem d'esperar esdeveniments i jo crec que s'ha de fer política i el PSOE em consta perquè ahir el mateix president Illa ho deia, que farà tot el possible perquè hi hagi pactes i acords, perquè és conscient d'aquesta fragilitat. És a dir, qui no vegi que es pot recolzar un pacte però ser coherent amb unes aspiracions mínimes perquè el teu pacte sigui útil també als teus propis propòsits i no als propòsits de l'altre, doncs, escolta, doncs, potser llavors és que no hem entès molt bé de què va la política.
No, és que potser és el millor de la política, no? Perquè si ens posem en el terreny de la negociació, que la força implica renúncia per part de qui negocia, no? Sempre per aconseguir alguna cosa hauràs de renunciar a alguna altra. Clar, el que veiem és que la posició de Junts, tot i ser complexa, i pues, lògicament amb la negociació implica renúncies i contradiccions, al final té una fortalesa, és la picardia del petit, no? Davant doncs, la feblesa dels grans, que la força necessita en aquest petit per tirar endavant. És a dir, el petit només pot aspirar a condicionar. No?
Correcte.
I també, no ho assenyalem prou, perquè jo crec que també perquè ens ho mirem lògicament en clau catalana, però és molt interessant els moviments del PP, com està buscant no, la complicitat del que és la seva bèstia negra. És a dir, a l'hora de buscar contradiccions, veure el Partit Popular, Feijóo, fer aquests moviments, resulta, doncs, a mi, resulta interessantíssim, no? Perquè no ha passat tant de temps i continuen ells atiant justament tot el conflicte del procés, etc. I a la vegada intenten buscar la seva complicitat per guanyar a Pedro Sánchez en algunes situacions.
El PP aquestes setmanes, i fins i tot Vox, està amnistiant políticament
sí, sí.
Junts.
Sí, sí.
Perquè els està... És a dir, han passat de... Vox ha passat de ser acusació particular al judici del procés, on demanava rebel·lió, sedició i tot el que acabi amb O, a dir, bueno, si hi hagués una moció de censura, ens és igual que hi haguessin els vots de Junts, amb tal de que ara no hi hagi Pedro Sánchez. És molt bèstia plantejat així. Ara, també haig de dir una cosa. El PSOE juga exactament això. És a dir, un dels arguments a l'hora de negociar o no negociar que flota en l'ambient és és que si no hi som nosaltres hi haurà una majoria de PP-Vox. Clar, en aquesta apologia o en aquesta que has fet de la política, en aquesta defensa que has fet de la política en el sentit més noble, això no hi és. És a dir, el joc de majories i minories és jo tinc això, jo et puc condicionar no, sí, això que... i tal, no sé què, eh?
Que en part sí que hi és, el que passa és que tu has de veure si l'altre arribarà fins al final a perdre el govern o no arribarà fins al final
aquest
a perdre el govern.
Aquest és el tema.
Aquest és el tema de la política, és a dir, hi ha
hagut... Fins on està disposat a arribar?
Fins a on s'està disposat a arribar, i és cert que hi ha...
I és qui té el botó vermell?
Si al final qui decideix exercir-lo.
Sí, però qui té el botó vermell?
Clar, és que...
Hi ha algú que tingui el botó vermell?
Jo crec que entre tots.
Junts no té el botó vermell.
Per això et dic.
Junts no té el botó vermell. Fa veure que el té. Però Junts només pot tenir el botó vermell si està disposat a pactar una moció de censura amb Vox i el PP. I, per tant, fa veure que té el botó vermell, però no té el botó vermell. I entenc que és una mica...
Val. I si ara donés botó... apretés el botó vermell i recuperés tenir el botó vermell perquè té el botó vermell? M'explico el que vull dir?
Sí, però...
Tothom se li tiraria a sobre perquè estàs donant suport al PP i Vox.
Sí, el problema que la posició de Junts, jo crec que hi ha una posició que no entén, penso jo, humilment, una qüestió, que és, clar que tu has de tirar endavant el teu programa, clar que tu tens dret a exigir pactar el teu programa i no les coses que a tu no t'agraden. Però el teu programa només pot tirar endavant, les coses que tu demanes només poden tirar endavant si tot el bloc d'investidura et dona suport. Per tant, el que no té sentit és que tu facis veure que no formes part d'aquest bloc d'investidura, perquè en realitat no hi formes part, i només vols la teva part, el que a tu t'agrada, i no el que li agrada a l'altra gent del bloc d'investidura. Ho dic perquè Sumar, l'esquerra, el que no té sentit és pensar que l'esquerra aprovarà totes les mesures que demana Junts, perquè, si no, el govern cauria o no podria avançar, però, a canvi, Junts li pararà totes les propostes d'Esquerra que vulgui fer. Això no té sentit.
Però també a la inversa.
Oh, no,
és a dir, el que no pot pretendre Sumar...
No, però és que fins ara, Sumar... només veiem cap proposta de Sumar ha tirat endavant. El gravamen de les elèctriques... O sigui, tot costa moltíssim perquè
Junts...
Però sí
que ha arribat al final.
Però qui li diu mala persona no és la Míriam Nogueras, la Yolanda Díaz. Qui li diu mala persona és a Carlos Cuerpo, Vull dir que la batalla
ideològica...
Perquè Carlos
Cuerpo sap que no tenen majoria i no volen perdre una votació al Congrés.
Però aquí també hauríem de parlar de com està fent política Sumar, que és un altre tema. Jo crec que el pacte s'ha de fer dintre del govern i no amb els micròfons qüestionar l'adversari, perquè, de fet, a l'altre ministre no li qüestiona l'acord, li qüestiona el com s'implementa aquest acord i donar un temps a les empreses per poder adaptar-se en els nous horaris. Em sembla que això no és per rasgar-se les vestidures i al final has aconseguit una reducció d'horari, que és el que tu et proposaves.
La batalla del, la batalla de com es va aplicar la llei...
És un tema electoral,
La batalla de com es va aplicar, i la bronca de com es va aplicar la llei del només si és sí, allò provoca una escissió dintre de Sumar, o allò és determinant per provocar una escissió dintre de Sumar, perquè aquí ens estem oblidant, allò que deia del soci petitet, de Podem, que també està marcant i molt, perquè... Junts, amb el 7 que té, està marcant, però Podem són igual d'imprescindibles els 5 de Podem que els 7 de Junts.
Sí, sí. Mira, sobre Sumar, Tània Tàpia, què és el que farà Sumar aquesta tarda?
Doncs sabem que bloquejarà també aquesta qüestió de confiança. De fet, la votació és demà, però aquesta tarda és important perquè es reuneix el grup per decidir la seva posició. Fons del partit ens confirmen que en cap cas, diuen, es posaran del costat del Partit Popular, per tant, que no votaran sí a tramitar aquesta qüestió de confiança. Ara bé, hi ha debat intern sobre si poden marcar les diferències amb el PSOE abstenint-se i, per tant, doncs, mostrar que voten diferent. Per què? Doncs perquè aquestes fonts són crítiques amb el Partit Socialista, creuen que no fa tot el que hauria de fer per tenir contents els socis, per complir els pactes, i de fet diuen que amb més motius encara, si s'acaba bloquejant aquesta qüestió de confiança, caldran gestos cap a Puigdemont, gestos que es poden clarificar, per exemple, amb el tema del català, amb el tema de la immigració, etcètera, etcètera.
És a dir, Sumar bloquejarà la qüestió de confiança, però demana que el PSOE faci aquests gestos cap a Puigdemont, que és una mica tot pagat una mica estrany.
Sí, perquè diuen sobretot que no es poden posar del costat del Partit Popular votant perquè es tramiti aquesta qüestió de confiança. Reconeixen que no és la fórmula, que aquesta pressió que està fent Junts és la fórmula.
Hi ha una altra cosa, Tània, que és que a Madrid Yolanda Díaz ha passat un any sencer dient que parlava tant amb Puigdemont i que eren tan amics i que ella era l'interlocutora i tot plegat.
I continua fent-ho, ens consta que pel tema de la reforma...
Però tu parles amb l'altra banda i la Ioli, que li diuen a l'altra banda, perquè li diuen així, es veu que tampoc té aquesta relació tan directa.
Un dia t'explicaré tots els noms.
Vull dir que això és una cosa que ella fa córrer i entenc que és una posició, però a l'hora de la veritat a l'altra banda t'expliquen el que hi ha i veus que hi ha més pa que formatge aquí.
Ella ho intenta perquè sap que necessita aquests vots. Per exemple, un dels més calents ara és el tema de la reforma horària de la jornada laboral.
Un dirigent molt important de Junts em va dir una vegada que fixa't que Yolanda comença per jo. Gràcies, Tània.
Jolinda, li diem aquí.
Mira, veus? I a banda d'això, també hi ha interrogants sobre el que passarà amb els pressupostos de la Generalitat aquí a Catalunya. Podem saludar aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio a la síndica d'Aran, Maria Vergés. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, per què és urgent que s'aprovin aquests pressupostos de la Generalitat?
Home, jo crec que és una evidència, no? A vegades és veritat que els arbres no ens deixen veure el bosc, però és urgent i important perquè també d'això en depenen qüestions de calat, no? Que les polítiques públiques al territori es puguin dur a terme i que el territori i els diferents territoris que el conformen doncs tinguin aquella finestra d'oxigen per poder fer dels serveis públics els serveis públics de qualitat que necessitem.
I com es notarien aquestes conseqüències en el seu dia a dia, en els residents de l'Aran?
Bé, en el cas de l'Aran, aquí ja, com sabeu, nosaltres tenim una llei de règim especial en la qual tenim una sèrie de competències traspassades, entre elles, per exemple, la sanitat i l'atenció social. Doncs, evidentment, en un moment en què tenim un nivell d'incertesa global molt alt, doncs per l'Aran no tenir pressupostos suposaria perdre vora 7 milions d'euros, si parlem en qüestions de números, però també doncs, seguir coartant una mica la capacitat d'autogovern i d'autonomia política que tenim per poder decidir des del propi territori. Mm.
Clar, en aquesta setmana, de fet, s'ha anunciat que la Vall d'Aran tindrà un sistema de finançament propi que no depengui dels pressupostos de la Generalitat, però tot i així insisteixen en aquesta urgència aprovar els comptes, perquè, com vostè deia, el mentrestant és important en això. De fet, la setmana passada es va reunir vostè amb el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau. No sé quina resposta va rebre per part del govern de la Generalitat sobre aquesta necessitat de l'Aran d'aprovar pressupostos.
Bé, sí, com bé dieu, doncs la setmana passada es va dur a terme la comissió bilateral entre el govern de l'Aran i el de la Generalitat, com acostuma a ser doncs, habitual almenys una vegada a l'any. La predisposició del govern, com també he de dir, que sempre ha estat així, després doncs, les coses han anat millor o pitjor, és la de poder aprovar aquests pressupostos amb aquest augment cap als traspassos del Consell General d'Aran. En tot cas, pel que fa a la negociació del model de finançament singular i propi de l'Aran, aquesta és una seria en compliment del que la pròpia llei de règim especial diu de la seva reforma del 2015, doncs es donaven 3 anys perquè l'Aran mantingués aquest model, que el que pretén és bàsicament donar estabilitat i seguretat al Consell General d'Aran per desenvolupar no només les seves competències, sinó també el seu autogovern, perquè a hores d'ara doncs, anem amb convenis de finançament, que poden ser bianuals, trianuals, doncs, amb la pròpia Generalitat, i expenses del que la Generalitat faci amb els seus propis pressupostos. Per tant, aquest model, aquest sistema de finançament, el que ens ha de permetre també és ser corresponsables dels nostres recursos per, com dic, també donar compliment al que diu no només la llei d'Aran, sinó també l'Estatut d'Autonomia en referència a l'autogovern aranès.
I li han dit quan això es pot fer realitat, aquest nou sistema de finançament?
L'acord ha estat que aquest sistema es negociï aquest 2025 i que a finals d'aquest 25 doncs, es pugui aprovar. Això va en paral·lel, evidentment, de la negociació, com bé dieu, dels pressupostos, que també han de permetre, com dic, d'una banda, mantenir l'àmbit competencial i poder-lo finançar adequadament, de l'altra, doncs, exercir aquest desenvolupament de l'autogovern i, per l'altra banda, també doncs, les coses bàsiques del funcionament ordinari de la institució.
Maria Vergés és la síndica d'Aran. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. El matí de Catalunya Ràdio. Ve pa la playa, ve con tu madre y de a la yaya.
Ve muy lejos, ve vacas y ríos. Si aquest any estrenes el permís B, t'emportes 700 euros de descompte en el teu SEAT. Benvinguts al millor any de la vostra vida. Benvinguts a SEAT. Consulten les condicions a seat.es.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca.
Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'aplicat.
Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passa un minut i mig de 9:45, amb Jofre Llombart, amb Gemma Calvet, amb Pere Rossinyol i Agnès Marquès, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, en un dia en què també tots els interrogants estan posats amb els pressupostos de la Generalitat. Recordeu que aquesta era una prioritat del govern de la Generalitat, aprovar els pressupostos, però sembla ser que Esquerra Republicana diu que de moment no, Maiol.
És la postura que ha decidit els republicans amb el nou lideratge d'Oriol Junqueras. Insisteixen en una cosa que ja fa setmanes que diuen, que els socialistes no compleixen els acords, i Junqueras va, diguem-ne, pujar el to d'aquesta amenaça el dissabte dient que mentre no hi hagués el compliment dels acords no hi hauria negociació pressupostària. Aquest matí precisament la consellera Alicia Romero, al Café d'Idees de Televisió Espanyola, ha dit que s'estaven complint els acords i que, per exemple, el pla era començar la negociació del finançament aquest primer trimestre, però de moment no hi ha res que aconsegueixi doblegar la voluntat d'Esquerra Republicana, i si això és així, doncs seguirem en pròrroga pressupostària unes quantes setmanes més, almenys.
I mirant els pressupostos catalans, aquest matí el conseller Albert Dalmau es reunia també amb el ministre Ángel Víctor Torres per reactivar aquestes comissions bilaterals entre Estat i Generalitat, i una manera també del govern de Salvador Illa de demostrar a Esquerra Republicana que compleix amb aquests traspassos de competències o amb el finançament singular. En tot cas, Esquerra Republicana, recordem, Maiol, Oriol Junqueras ha mantingut a Josep Maria Jové, que és qui estava negociant fins ara els pressupostos al capdavant del Parlament.
Exacte, ha fet canvis amb la portaveu Esther Capella, diguem-ne amb la número 2, per entendre's, del grup parlamentari, però ha mantingut Jové, que anava amb Marta Rovira a la candidatura... Perdó, no anava amb Marta Rovira, anava amb la candidatura rovirista, per entendre'ns, a les primàries, i Junqueras l'ha mantingut. És una persona que sempre ha tingut bon tracte amb els socialistes i amb qui s'hi han entès molt bé. Per tant, això fa pensar que, més enllà del que digui el partit, doncs pot haver-hi, si hi ha una voluntat negociadora, poden arribar a acords.
I a què juga Esquerra Republicana, Jofre?
Jugar a marcar un nou perfil polític després del tràngol pel que ha passat, i ha de marcar perfil. Veurem en quina proporció hi pot arribar. El que és segur és que l'acord d'investidura que ha permès que ara Salvador Illa sigui president de la Generalitat és els que seran els primers candidats a aprovar els pressupostos. És a dir, és lògic que el PSC, les primeres portes que truqui, sigui Comuns i Esquerra Republicana. Més enllà d'això, no crec que truqui. Ho he dit d'una altra manera, Junts tampoc sortirà al rescat d'un govern que és fruit d'un acord d'investidura en la fórmula del tripartit. I Esquerra Republicana, bàsicament, en primera instància i a curt termini, el que ha de fer és marcar nou perfil polític, perquè és conscient, i sobretot Oriol Junqueras, que la davallada que li va comportar l'últim cicle electoral, entre altres coses, per haver pactat tant amb el PSC, tant a Madrid com a Catalunya, com a Barcelona, etc, etc. I ara, doncs, ha de marcar perfil propi i demostrar, doncs, que no té per què pactar amb el PSC.
Gemma.
Sí, en part també està justificat el fet de que quan es va fer els acords amb el PSOE, amb el PSC, Junqueras estava out, no? Estava fora de recorregut i no va tenir intervenció directa. I jo crec que ara s'ha trobat uns acords en els quals no ha participat ni ell ni el seu equip, ni l'Hisenda Alemany, i no... Aquesta posició no implica que no hi hagi seriositat en diguem, assumir un llegat polític i, per tant, uns compromisos. Però, clar, aquests són bilaterals. I, aleshores, jo crec que el que està plantejant la nova direcció d'Esquerra és com es fan efectius aquests acords, amb quin temps... visibilitzar també aquesta cultura de fer una política activa en l'exigència de les negociacions, no? Que aquestes siguin efectives. I sobre aquests temes potser sí que caldria una miqueta més d'informació de quins espais són els negociadors i al mateix temps de quines són les prioritats que està marcant Esquerra ara en relació a aquests acords, que no sigui una cosa difusa, sinó que s'entengui per part de la ciutadania què és el que se li està demanant al govern del president Illa.
Sí, jo crec que la nova direcció d'Esquerra ha pres la decisió de marcar perfil propi i de mostrar més beligerància, amb independència de si es compleixen els acords o no. És a dir, crec que és al revés. Hi ha una decisió de dir, ara hem de marcar perfil. Tenim un congrés al març i fins que no passi aquest congrés, doncs, compleixin o no, no li donarem suport. Perquè, de lo contrari, és bastant estrany, és bastant difícil d'entendre en la mesura en què, a diferència del que parlàvem abans de Madrid, en què només va haver un acord únicament per investir Pedro Sánchez president, a Catalunya hi ha un altre pacte. Hi ha un pacte que no se li va dir d'investidura, però que clarament és un pacte d'investidura. Hi ha un programa exhaustiu, molt extens, que en bona part dona continuïtat a les polítiques d'Esquerra Republicana en el govern d'Esquerra Republicana. Per tant, és molt estrany que quan tu tens un programa de govern que està basat en el teu propi programa i que dura tota la legislatura, doncs tu a la primera de canvi vulguis marcar perfil propi i no vulguis, diguem, d'alguna manera consolidar el teu propi programa. Per tant, jo entenc que tot queda paralitzat sí. fins que hi hagi el Congrés d'Esquerra Republicana amb aquesta voluntat de marcar perfil propi que és més important en aquests moments per a la nova direcció que no passis compleix o no el programa concret que han pactat amb el PSC.
És missatge, no? És contingut.
Per mi, sí.
Per això que dius no deixa de ser un judici d'intencions molt legítim, sí. Però és un judici d'intencions. Al final ens fa falta o no ens fa falta negociació a fons?
Que aquí hem parlat avui amb la síndica sí. de la Vall d'Aran, del Consell d'Aran, però potser podríem parlar amb sindicats també, et reclamaran, és a dir, tota la societat et reclamarà pressupostos.
Però és veritat que sempre passa això. Sempre és l'any passat era Esquerra Republicana.
El que has de fer tu com Esquerra també és incidir en la negociació perquè siguin cap a l'eix cap on tu vols, no?
Perquè no passi això.
Però dir no negocio perquè no s'està complint és no voler que el país avanci, d'alguna manera.
A veure, sempre quan hi ha algú al govern, diu o m'aproveu els pressupostos o el país no avança. Quan és Esquerra el govern, ho diu. I el PSC no té per què votar els pressupostos.
Però hi ha negociacions fins a l'últim moment.
No, però em refereixo que aquesta és una estratègia de sempre. La síndica d'Aran no deixa de ser alineada en el Partit dels Socialistes. Forma part del mateix bloc del Partit dels Socialistes. Per tant, aquesta visualització de voteu-me els pressupostos, que si no el país es para, el veiem quan... ara que governa el PSC, abans que governava Esquerra o abans que governava Junts. Sempre es va repetint amb els actors canviats de lloc. Quan estan a l'oposició, òbviament, prefereixen negociar i quan estàs al govern, advertir que si no el país es para.
I una cosa que no penalitza, és a dir, si això penalitzés, sempre governarien els mateixos. És a dir, quantes vegades hi ha hagut alternatives de govern? És més, quantes eleccions s'han convocat perquè no s'han pogut aprovar pressupostos i el partit que va presentar una esmena a la totalitat o que va bloquejar aquells pressupostos és el que després ha acabat guanyant. Vull dir que això forma part del pim-pam-pum polític.
És veritat que necessitem els pressupostos, eh? Aquest és l'altre. Sí, la renúncia a fer política, a negociar i intentar colar al màxim el que són les teves idees, no? O el teu propi contingut. És el que és estrany, en el sentit que no, que si no negocies tu no pots aconseguir absolutament res, però és qüestió de temps, jo crec. No?
Sobretot veurem. Quan el programa que han pactat ja és en bona part el teu, perquè és això el pacte d'investidura del Salvador Illa. Esquerra Republicana li va donar suport a canvi de que donés continuïtat a les polítiques polítiques del govern. Està tot per escrit.
Sí, però, per exemple, fa pocs dies el president de partit, l'Oriol Junqueras, va dir claríssimament que passava amb el finançament singular. És a dir, que el tema del finançament singular podia ser una condició sine qua non per avançar en el tema pressupostari. No és menor. És a dir, aquí, i per això hi hem de reconèixer que ja el president Illa ja ha dit que ell anirà a convèncer a tots els detractors d'aquest acord, no?, i d'aquest pacte, perquè té feina, és evident que té feina, no ho té fàcil el PSC, sí, i per tant, doncs aquesta pressió, que és legítima, perquè aquest element estructural de l'autogovern, que forma part dels mitjans econòmics que hi ha i del deure de traspàs de determinades partides que no acaben d'arribar, com la de la llei de dependència o com altres temes rellevants, o com, per exemple, gestionar la amb això, doncs, hi ha un punt de convergència amb Junts, no? Si s'ha de gestionar també immigració, calen diners per gestionar immigració. Sí,
però amb el finançament singular, Gemma, si no ens poden posar a negociar fins que no hi hagi finançament singular, no hi haurà més pressupostos fins a final de la legislatura, perquè bueno, això és una cosa que va per temps.
Això és el que en política mai es pot saber. No, Pensa que hi ha grans acords. Quan hi ha situacions límit, i només cal mirar països del voltant i en la nostra pròpia història, quan hi ha situacions límit, hi ha negociacions que un no podia ni haver previst.
Sí, però afecta molts
actors.
I són
els gestos de les polítiques, sí, però el que tu... Jo crec que el que tampoc podem demanar és passivitat.
No, però escolta'm, Esquerra Republicana, que és amiga del Bloque Nacionalista Gallec, que se'n vagi a veure el Bloque Nacionalista Gallec per dir que doni suport al finançament singular de Catalunya, o en els amics de Compromís.
Correcte.
Per tant, això és una cosa que s'han d'implicar tots, no és només...
Estic totalment d'acord.
Vinga, Illa, tu treu el finançament singular. I els altres actors?
No, estic totalment d'acord, i tu saps si ho fan o no ho fan?
Però llavors no diran no m'assec a debatre els pressupostos fins que això s'hagi avançat. Bueno, tu què has fet?
La veritat que també aquí l'independentisme ha d'aclarir-se tot plegat.
Sí, no? S'ha de posar el terme mig.
És com trobes el punt entre, mentre tu t'aclareixes, sí, amb què el país vagi avançant. No? És a dir, com marques el teu perfil propi mentre no ho bloqueges.
Sí, però jo el complicat. Que no havia vist mai, potser tinc mala memòria, és aconseguir aprovar un programa de legislatura en base al teu programa i després dir que no vols ni asseure't a negociar els pressupostos.
Bueno, és que aquí, jo això no ho havia vist mai. Aquí va haver-hi un error, i ara m'atreveixo a opinar, vull dir, perquè estic aquí per fer anàlisi. Jo vaig ser crítica amb aquest acord, entre altres coses perquè no hi havia memòria econòmica. És a dir, un acord d'aquesta transcendència, inclús per la pròpia Esquerra, amb tot el...
Sí, però Gemma, amb quines condicions va fer aquest acord? És amb una Esquerra que estava devastada...
No, però això no treu que tu tinguis capacitat perquè has governat. I allà hi havia gent que havia governat, hi havia molts consellers i conselleres. Es va fer un acord amb moltes presses perquè no es va aprofitar el mes d'agost. I aleshores, amb un grup de treball econòmic, que el president Aragonès en sap molt d'això, fer una memòria econòmica que acompanyés aquest acord, perquè llavors s'hagués entès més el que en aquell moment no es va acabar d'entendre com una mica precipitat per les circumstàncies de Marta Rovira o del que fos. Això ara ja és igual, no cal remenar el que no es pot solventar, però sí que pel futur jo crec que és raonable, quan hi ha acords d'aquesta transcendència, demanar una memòria econòmica, perquè si no sempre estem fent acords que després no hi ha diners, goita, doncs no haver firmat un acord. Però és veritat que si tu no demanes aquests diners en el moment en què signes l'acord, el PSC en aquest cas no té cap responsabilitat d'assumir-ho, perquè s'han de poder fer acords amb memòries econòmiques. Si no hi ha memòries econòmiques, com una llei, com un decret, ha d'haver-hi els diners per executar aquesta llei, aquest decret. Si no es fan les coses així, doncs són brindis al sol.
Clar, però és que Esquerra va vendre que hi havia un concert econòmic, eh?
Bueno, però quin diner hi havia per fer això?
Sí, però vull dir que quin diner i quines eines polítiques per un concert econòmic, que és el que deia el Pere.
De fet, ja no es parla ara, es parla de finançament singular.
Es parla del que van signar l'acord, que si tu llegeixes l'acord, enlloc surt el concert econòmic, bueno, i van vendre aquí com si això fos aquí, escolta'm, el...
Bueno, precisament. Per això després hi ha hagut un...
Però ara, clar, qui d'Esquerra Republicana dona la cara per allò que es va dir, es va vendre?
Bueno, s'està parlant del finançament singular perquè no es menteix. És que la base és no mentir.
Però és que s'ha mentit.
Però és veritat que té una rellevància política que el PSC assumeixi el marc mental del finançament singular per Catalunya. Després no sabem si això es podrà passar o no. Jo personalment sóc molt escèptic, perquè necessites altres actors que difícilment s'avindran amb una cosa singular per Catalunya, excepte si es dona més diners a tots els territoris, amb la qual cosa ja no serà singular per Catalunya.
Si algú té una mínima responsabilitat en analitzar el que ha succeït des del no al pacte fiscal al president Mas, i sabent tot el que hi ha hagut en joc i on estem ara, és evident que s'hauran de fer tots els esforços polítics de dretes i esquerres espanyoles perquè s'aconsegueixi aquest pacte fiscal, aquest finançament singular o aquest concert econòmic, que no se li dirà mai així, perquè això és una nomenclatura exclusivament pel País Basc, que és un tema de règim foral. Llavors, això jo crec que sí que és possible, Pere. Jo aquí divergeixo de tu. Crec que sí que és possible, però s'ha de treballar molt des de la dreta i des de l'esquerra espanyola.
Però, en tot cas, Catalunya...
És una realitat política que no necessita un canvi de perspectiva, perquè al final és un desenvolupament del model econòmic.
Sí, però...
autonòmic.
Però Catalunya necessita més recursos. Si les altres comunitats tenen també més recursos, però perquè l'Estat central, d'alguna manera, que actualment és el principal actor de tot el pressupost, doncs cedeix una part de les autonomies, que és on està la gestió de l'estat del benestar, com la sanitat, com moltes altres coses, doncs quin problema tindríem?
Però tu has vist les xifres d'aportació de Catalunya, no?
Les xifres d'aportació de Catalunya no són escandaloses. Home. Són molt més escandaloses el maltracte que té València, el maltracte que té Múrcia i altres comunitats autònomes. La situació de Catalunya, doncs Catalunya vol millor finançament, legítimament, però no és la comunitat més infrarepresentada, segons tots els informes federals que hi ha més o menys en aquest país.
Efectivament, no és la que més, és la tercera. El problema de ser la tercera és que després ets la tercera en aportar i la desena en rebre. I el que va passant és que pressupost rere pressupost et vas empobrint, perquè va augmentant la població, com que va augmentant la població tens més necessitats, com que tens més competències traspassades en què afecta el màxim de la població, com és sanitat i ensenyament, afecta més la despesa i et dessagnes més. Ja està.
Sí, més recursos, però necessàriament singular, el finançament. Si necessàriament ha de ser singular, doncs no hi ha una majoria en aquest moment, perquè ni tan sols Compromís, que és la comunitat més infrarepresentada, més pitjor finançada de tota Espanya, la Comunitat Valenciana, doncs ni tan sols Compromís t'hi donarà suport. Ni Izquierda Unida, ni les entitats que, en teoria, els grups polítics formen part de la majoria progressista de govern. Per tant, singular o no, a mi, personalment, per mi és el de menys. Lo important és que tingui més recursos.
L'única manera d'abordar-ho de manera singular és que l'Estat es buidi. És a dir, l'única manera que hi ha de generar que aquest augment d'ingressos per tots els governs autonòmics no suposi, és a dir, si ara li donen més diners a Catalunya, que no sigui a costa de treure-li a València, o treure-li a Múrcia, o treure-li a Andalusia, o treure-li a Galícia, l'única manera que hi ha d'augmentar ingressos per tothom és que l'Estat en tingui menys. I l'Estat no cedirà.
No ho sabem, perquè és perfectament coherent amb el model de l'estat del benestar que hem desenvolupat. Les despeses principals són l'ensenyament, la sanitat, que és les que estan més tensionades, sobretot la sanitat en aquests moments, perquè hi ha 2 milions més de persones. Hi ha un problema important de finançament dels serveis essencials bàsics de l'estat del benestar, que resulta que són els gestionats per les comunitats autònomes. Per tant, aquest problema el tenen també les comunitats autònomes del PP, les comunitats autònomes del PSOE, totes les comunitats autònomes.
No del tot, eh?
No és absurd.
Si no té uns Mossos d'Esquadra.
Sí, però els Mossos d'Esquadra no deixa de ser la xocolata del lloro de la despesa en relació amb la sanitat.
El que passa és que la nostra realitat pot arribar a ser més complexa que en d'altres. És a dir, en els últims 25 anys no ha evolucionat igual la complexitat de la societat aquí que en altres regions. Probablement, potser,
n'hi ha
alguna que està pitjor que Catalunya, en aquest sentit. No dic que no, però l'evolució ha estat desigual. Aleshores, no pots no atendre aquesta desigualtat, perquè és on es produeix la injustícia o la sensació, la percepció que estàs sent tractant amb desigualtat.
És que només cal veure l'evolució de tota la jurisprudència del Constitucional als últims 30 anys en matèria de competències autonòmiques. És a dir, si tu vas analitzant sector per sector, poso com a exemple el de la llei de dependència, però en podríem trobar molts d'altres, hi ha uns traspassos de competències sense mitjans. I aquest va ser un dels motius que en el seu moment, quan es van assumir presons, que va ser un pas molt, molt endavant que va fer el president Pujol, que jo crec que és una cosa que mai se li agrairà prou, va haver-hi la gran batalla pel tema dels diners, perquè no hi havien diners. I això, que és un tema que només se sap quan es governa, que vols fer coses per millorar les polítiques públiques i no tens mitjans per fer-les, i saps que els mitjans són absolutament desequilibrats. Mira, et poso un exemple en política de drogues. Tots els comissos dels diners que s'incauten en totes les operacions policials han d'anar a l'agència espanyola. I allà es queden. I d'allà planifiquen programes socials per tot Espanya quan no tenen competències ells en matèria de polítiques de drogues? I què et trobes? Que aleshores aquells diners, que en són molts, que reinverteixen en les polítiques socials, van a parar on van a parar i on decideixen ells, però no on decideix qui li toca legítimament decidir, que és el director general de drogues de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Et poso aquest exemple, com aquest n'hi ha centenars.
Sí, però aquest exemple que jo
com
estic d'acord...
n'hi ha centenars, centenars.
Estic d'acord, dona la raó, penso, a el que estava dient, de que és un problema de l'estat de les autonomies. S'han de finançar les competències que tenen les comunitats autònomes.
S'ha de revisar
i com que això hi ha un problema perquè l'estat no s'ha desprès de bona part del finançament de coses que ja s'ha dit, doncs s'ha de posar això al dia per totes les comunitats autònomes.
Això forma part del pacte, també.
Són les 9:50. Tenim una última hora. Marc Jurado, què ha passat?
Doncs mira, ho acabem de saber. Un menor ha mort a Subirats, a l'Alt Penedès, quan hi ha caigut, Ricard, sobre una porteria. Ara la policia ho investiga. Se'n sap ben poca cosa aquesta hora, per bé que els fets van passar ahir al vespre. On? Doncs al pavelló municipal d'aquesta població. Sembla que la porteria estava mal fixada i per això hauria caigut. És el que els Mossos investiguen. Hem contactat amb l'Ajuntament. Sabem que ara mateix l'alcalde de Subirats, Jaume Domènech, està fent una reunió, de fet, per tractar aquesta qüestió. Desconeixem l'edat del menor i si el pavelló és obert avui o si de moment estarà tancat.
I ho hem sabut també en aquestes últimes hores. Canviem de tema radical. El Liceu ha rectificat i fulmina, en aquest cas, els concerts de Nadal. No sé si recordeu la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, tot plegat després de que la Hollywood Symphony Orchestra, durant les vacances de Nadal, va estar fent un parell de concerts una mica desafinats. Realment la nota no la va acabar de trobar. Marta Viana, a veure, com ha anat tot plegat?
Doncs, a veure, ha sigut el mateix director del Liceu, Valentí Oviedo, que ha sortit a donar explicacions després d'aquesta polèmica que vam arrossegar durant els dies de Nadal i deia que a partir d'ara els concerts tindrien segell Liceu, deia.
El Gran Teatre del Liceu, amb la seva orquestra i probablement el cor, faran el concert de Cap d'Any i, per tant, serà un concert de Cap d'Any propi de la institució que veurà, evidentment, de la tradició europea, de l'ànima barcelonina i de l'esperit liceista.
També deien que a partir d'ara diferenciaran amb claredat a la web les produccions pròpies i les externes i evitaran així encarregar concerts lírics o de clàssica a promotores externes.
És evident que no té res a veure Viva Suècia o Pastora Soler amb un concert de valsos i polques que sí que en l'imaginari col·lectiu ho podria muntar al Liceu. Perquè no hi hagi confusió, aquesta part de programació estable o aquest tipus de concert doncs, els entomarà al Liceu.
Tot això surt després que el Matí de Catalunya Ràdio va pensar i recollir les diverses queixes d'espectadors del Liceu que van sortir indignats del concert de Sant Esteve amb la Hollywood Symphony Orchestra que estem sentint ara, que recordem que no és la prestigiosa formació nord-americana que acostuma a gravar bandes sonores de Hollywood, sinó una orquestra que opera a Europa sota el mateix nom.
Just a arribar, abans de que comenci l'espectacle, ja va haver-hi dues coses que em van fer sospitar una miqueta. Primer, hi havia menys cadires i menys instruments del que esperaria d'una orquestra simfònica. I el segon és que el piano era un teclat. Comença el concert, al cap d'uns minuts de música, i desafinaven totalment, i jo, sobretot un punt àlgid tocant Jurassic Park, que hi havia un solo que el trompetista es va quedar en blanc, allà les notes, i es va quedar tothom al·lucinant.
En aquell primer moment, el Liceu se'n va desentendre i la promotora no va contestar ni les trucades ni els missatges que vam enviar des d'aquí del Matí de Catalunya Ràdio. Qui sí que va respondre aquest programa va ser un dels músics, el violoncel·lista Fernando Rodríguez, que ja havia denunciat abans les condicions precàries amb què treballaven tots els músics de l'orquestra, i Rodríguez explicava que l'havien fet fora precisament per denunciar la situació als mitjans.
Que cojan, además, ucranianos, ¿vale? O sea, son gente que no puede volver a su casa tan fácilmente. Encima sin cobrar y con... O sea, utilizan métodos súper turbio, nada claro, nada bajo la legalidad, nada, es todo muy, una práctica muy deshonesta. Y claro, luego eso repercute, por supuesto, en el escenario.
Això va passar la setmana passada i l'Auditori Barcelona-Girona tenien, de fet, concerts previstos que van decidir cancel·lar i en les últimes hores doncs, també hem sabut que la promotora ha acabat cancel·lant tota la gira per Espanya i ha al·legat a problemes tècnics.
I podem saludar aquesta hora el periodista, divulgador musical i company també de Catalunya Música, Albert Galceran. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bueno, acabat rectificant el Liceu. No sé si creus que ho ha fet tard o ho ha fet bé.
Bé, jo crec que al final ho ha fet bé. Ho ha fet tard en el sentit que això potser no hauria hagut d'haver passat. Al final rectifiquen perquè es comet un error des de fa anys, perquè això no és una cosa d'aquest any, ja fa anys que està passant, tot i que aquest any, pel motiu que sigui, potser perquè era més evident l'error de la interpretació que d'altres anys, ha tingut més transcendència pública. Però jo crec que és una... un costum aquesta de llogar les sales i sense mirar-se massa el que hi fan, no només passa al Liceu, també passa en altres institucions, com el Palau de la Música, que està bé que aprofitem aquesta incidència com una oportunitat, no? Perquè
clar,
és una
però,
mica...
És a dir,
no
s'hi val tot. Que el tema és això, ells són responsables de tot el que hi passa allà? Quin és el grau de facturació que li hem de donar, diguéssim, a tot
clar,
això?
A veure, estrictament, jo diria que no són responsables, clar, perquè és una productora que lloga el teatre i fa allà el seu esdeveniment, no? No és responsable estrictament al Liceu, des de la perspectiva finalment legal, diria jo, però des d'una perspectiva d'ètica o de prestigi de la mateixa institució, crec que sí que és responsable, perquè al final... És a dir, aquesta productora per què tria el Liceu? Perquè és un teatre molt bonic? Home, segur que sí, però tria el Liceu perquè té un prestigi que sí, ells no tenen, i llavors s'aprofiten d'aquest prestigi per omplir el teatre.
Però si sortim del Liceu, per exemple, Agnès, el Palau Sant Jordi...
Què?
També hem de passar factura segons que hi passi al Palau Sant Jordi? Els organitzadors del Palau Sant Jordi?
Jo crec que és diferent, perquè el Palau Sant Jordi no té una programació pròpia, per entendre'ns. No té un prestigi en si mateix. No és la gran sala de concerts que és, o el gran teatre de la ciutat. O sigui, aquí home, jo crec que hi ha una diferència. És a dir, tu tens una programació pròpia que és exquisida, que és fantàstica, que la cuides, i el que no acaba de lligar gaire és que el dia que tu ho llogues, perquè et va bé, perquè segurament, i ara això li volia preguntar a l'Albert, suposo que això aquests dies es lloguen aquest tipus de serveis, doncs perquè la banda o els músics o els artistes que estan contractats pel Liceu doncs van tenir unes condicions, van tenir unes vacances, no ho sé, ho desconec, ara demanaré que ens ho expliquis. I aleshores aquell dia ho lloguis i no miris que la qualitat. Ostres, en el fons la gent va al Liceu. Va veure una banda però va al Liceu amb la confiança que va al Liceu, i aquell dia s'arreglarà, i aquell dia dinarà d'hora, o farà un plan de quedar amb uns... O sigui, no vas al Palau Sant Jordi. No és el mateix.
Ho dic perquè ara sí. L'Albert també tinc preguntes per ell, però tinc la sensació que això ve des de que el Liceu és públic, i aleshores, com que el Liceu és públic, s'ha de justificar fins l'últim cèntim que et gastes. I justificar fins l'últim cèntim que gastes pot significar justificar les despeses, però també justificar ingressos. Dit d'una altra manera, el Liceu busca ingressos atípics. També fa sopars, també fa premis, també quan... vaja...
Això és, però sembla... el que està en joc és el seu nom, igualment.
Exacte. Sí, però jo Què vull dir? És a dir, i m'és igual citar la competència, quan la cadena surfa els ondes,
sí,
si fa un mal... Si no, fa un mal...
Cap problema, aquest any, va ser
fantàstic. Si fa un mal show i els presentadors no estan bé i no d'allò, la gent posarà la mirada...
O més, si es dona un premi a una persona d'extrema dreta.
Es posarà el premi en l'organitzador. Es posarà la mirada en l'organitzador.
A prisa.
És el que s'ha de fer. Duraria, el problema és quan es confon i es fa confondre el contingut i la naturalesa de l'acte amb el recinte. És a dir, si tu organitzes uns premis i surt un bluff, doncs la gent carregarà sobre els organitzadors dels premis. Si tu organitzes un concert...
El 125è de l'aniversari del Barça.
Si tu organitzes un concert i és un bluff, doncs per el fet de ser el Liceu, la gent també mirarà al Liceu quan s'ha de tenir la mateixa mirada crítica que amb uns premis, que és fixar-te en l'organitzador. Doncs això passa quan
hi havia el component musical,
procurar
també,
ingressos atípics.
Hi havia el component musical.
Jo crec que també és un dia que, amb independència que estic totalment d'acord amb el que esteu dient, és un dia que moltíssima gent que ha vingut a Barcelona doncs es té l'expectativa de l'alçada de nivell del que pugui oferir un concert com una institució com el Liceu, doncs perquè és un dia assenyalat i per tant, quan es gasten diners en unes entrades per anar a veure un espectacle, un pensa que és de primer nivell. Aquí jo crec que el que ha fallat, lògicament, i em sembla molt bé la reacció que ha tingut el Liceu. Em sembla una reacció molt responsable, i al mateix temps han aprofitat aquesta situació de crisi per fer una proposta de creixement en qualitat en relació a la nit de Cap d'Any, cosa que no teníem aquí com a
pròpia,
i que tenim el concert de Sant Esteve del Palau, però no tenim aquesta figura, diguem, musical com ho poden tenir ciutats com Viena, que per ells és una referència. Jo crec que això està bé. Hauran de gestionar-ho internament, però estic convençuda que hi haurà molts professionals, molts músics, que els hi agradarà moltíssim poder participar en una iniciativa així. Per tant, mira, fem de la crisi una oportunitat, sí, no?
Un concert de Cap d'Any que es va inventar Goebbels, no? però vaja.
No, va, tampoc. Sí, doncs jo no tenia ni idea d'això.
No és així, no,
Galceran? Sí, bé, no sé si exactament què, però sí que es va fer l'any 39 per aconseguir diners doncs, per les files nazis, això sí.
Vull dir que... Espera. No, no, encara m'he quedat...
T'has quedat tan xoc, ara.
El Consell de Nou de Viena.
Tant de nuvi blau i al final, saps?
Jo no, la veritat és que no tinc criteri, simplement sí que em grinyola el que comentava el Jofre de la naturalesa pública com una explicació a unes errades, quan, òbviament, des de la gestió pública doncs es pot aconseguir l'excel·lència en aquests temes, tant o més que la privada, i estic segur, tot i no ser un expert, que hi deu haver moltíssimes entitats públiques que garanteixen el nivell màxim de concert, no? Per tant, és l'única cosa que voldria no deixar passar, en el sentit de des de lo públic es pot fer igual de bé.
És que jo no crec que hagi dit això, el Jofre, no sé, ho ha de dir ell.
Jo he dit que és una conseqüència de que